Notícies d'un segle.
El cap de l'Estat Major espanyol, el general Juan Vigón, entregarà els pròxims dies una carta de Francisco Franco al Führer alemany Adolf Hitler, segons s'ha sabut de fonts diplomàtiques. Les cancelleries aliades veuen amb preocupació les últimes maniobres del règim franquista espanyol. Recordem que Espanya ha passat de proclamar els primers dies de la Guerra Mundial la seva neutralitat estricta a declarar-se ara no beligerant. La trobada entre Hitler i el general Vigón tindrà lloc segurament al Castell.
Estimat Führer, en el moment en què sota la vostra guia els exèrcits alemanys estan acabant victoriosament la més gran batalla de la història, desitjo manifestar-vos l'expressió del meu entusiasme i admiració, així com la del meu poble, que contempla commogut el gloriós desenvolupament d'una lluita que sent com a pròpia i que durà a terme les esperances.
Així comença la carta que el generalíssimo espanyol Francisco Franco va fer arribar el mes de juny de 1940 al Führer alemany Adolf Hitler a través del seu cap d'estat major, el general Juan Vigón. En aquells moments, l'Alemanya nazi sembla invencible, es passeja per l'est d'Europa, acaba d'humiliar França i es disposa a assaltar Anglaterra. Per arreplegar el que pugui en aquest daltabaix del vell ordre internacional, la Itàlia de Mussolini s'ha afanyat a entrar a la guerra al costat dels alemanys. Franco pretén fer el mateix. De moment, ha canviat l'estatus espanyol en relació amb el conflicte. Si els primers dies de la guerra s'havia proclamat estrictament neutral, ara es limita a proclamar-se no beligerant. Però abans de fer el pas d'entrar a la guerra, Franco vol acordar-ne les condicions amb el seu vell aliat, Adolf Hitler, a qui tant deu de la guerra civil, com recorda Jesús Palacios, autor de La España Totalitaria.
Gracias a esos aviones, que inicialmente 16 aparatos que le entrega, pues le sirven para cruzar el estrecho y transportar a las tropas de África a la península. Después, con la constitución de una sociedad que se llamó ISMA, hispano-marroquí, y que ayudó financiera, técnica y militarmente, y después, desde luego, con la presencia aquí de la Legión Cóndor, que fue en el aspecto aéreo decisivo para mantener la hegemonía.
Franco considerava la guerra civil i la mundial com una mena de croada contra el mateix enemic, el comunisme, més o menys dissimulat. Per això a Franco li costava d'entendre que els alemanys li reclamessin el pagament dels vells deutes econòmics. Tant admirava llavors Hitler que atribuïa aquestes mesquineses als seus subordinats i no pas al Führer. Amb una barreja d'ingenuïtat provinciana i de complaença megalòmana, segons una expressió de l'historiador Paul Preston, el dictador espanyol creia que tenia dret a esperar encara més ajuda de Hitler, tant material, en forma de blat, petroli i armes, com de territoris. Es tractava de rescabalar Espanya de dos segles d'humiliacions davant dels francesos i dels anglesos i de refer l'imperi perdut que havia d'incloure el Marroc francès, la regió d'Oran, el Sàhara i l'Àfrica equatorial, a més de Gibraltar. Però per Hitler, Franco no era ni de bon tros aquell aliat tan valuós que el general espanyol es pensava, com remarca Jesús Palacios.
En principio mantiene las formas. Para Hitler, pues Franco es un aliado, está en esa configuración del nuevo orden europeo, pero desde el instante que Franco empieza a resistirse al no tener la concesión de los territorios africanos que le pide para hacer el imperio, empieza diciendo en aquellas expresiones como Franco ha entrado en la historia de carambola y como Pilatos entró en el credo.
El punt d'inflexió en la relació entre tots dos és a Hendaya, a la seva única trobada personal, el 23 d'octubre de 1940. Hitler no accepta fer concessions territorials a Franco a costa dels francesos. Per ell, és molt més important assegurar-se el control de l'exèrcit colonial francès perquè no faci costat a De Gaulle, el líder de la resistència. La cantinela de Franco, llagotera però obstinada, la seva veueta, el seu orgull fora de lloc en el representant d'un país devastat, treuen Hitler de polleguera. Al capdavall, Franco i el seu cunyadíssim, Ramon Serrano Súñer, es comprometen en un protocol secret a entrar a la guerra, però quan a ells els sembli oportú. Però després Franco no trobarà mai el moment. La guerra s'allarga i es complica pels alemanys. Espanya és efectivament a la misèria i, a més, els aliats han comprat amb bons dòlars alguns dels generals que aconsellen el generalíssim. El règim tornarà a tombar cap a la neutralitat amb els aliats occidentals, mentre contra l'enemic genuí, el comunisme soviètic, hi envia la divisió azul. Després de 1945, Franco farà valdre precisament el seu anticomunisme per assegurar-se la supervivència durant la Guerra Freda.
Notícies d'un segle. Notícies d'un segle.
S'han amotinat els mariners del cuirassat Potemkin, un vaixell de la flota russa del Mar Negre que actualment està ancorat prop del port d'Odessa. En solidaritat amb els mariners amotinats, els treballadors del port han organitzat una vaga general. Aquestes revoltes s'han d'emmarcar dins del procés revolucionari que viuen Rússia i altres parts de l'imperi tsarista des de començament d'any. Recordem que el detonant va ser l'anomenat diumenge sagnant del 22 de gener passat.
Un dia de juny de 1905, els mariners del cuirassat rus Potemkin, que navegava per aigües del Mar Negre, els van donar per menjar carn farcida de cucs. Alguns van gosar queixar-se'n i l'almirall va ordenar que els afusellessin. Els seus companys s'hi van negar i va esclatar la lluita entre mariners i oficials. Van guanyar els primers i van hissar al capdamunt del pal més alt la bandera roja de la revolució. En aquells mesos, les revoltes s'estenien per tot Rússia, un país que s'havia començat ja a industrialitzar, però que no havia fet la revolució burgesa i on el poder del tsar era absolut. Mira Maidanich, historiador rus.
D'ahí que la primera y principal reclamación de todos, desde los obreros en San Petersburgo hasta la tripulación de Potemkin, era la libertad, la asamblea constituyente, la constitución, las clásicas exigencias de las revoluciones burguesas del siglo pasado.
El 1894, quan va morir el seu pare, Nicolau II va escriure al seu diari que no es veia amb cor de ser tsar, però no per això havia cedit des de llavors ni una mica de poder. El descontentament era general i va arribar a un punt crític arran del seguit de derrotes humiliants de Rússia a la guerra que l'enfrontava amb el Japó des del febrer de 1904. Mai fins llavors una potència europea havia hagut d'acotar el cap davant d'un país asiàtic. Però la revolució no va esclatar a l'Extrem Orient, sinó entre la classe obrera de Sant Petersburg. El 9 de febrer de 1905, un diumenge sagnant, l'exèrcit del tsar va disparar contra la multitud desarmada que al davant del Palau d'Hivern demanava millores econòmiques i llibertats polítiques. Les protestes es van escampar per tot Rússia i a altres parts de l'imperi, entre obrers, pagesos, universitaris i professionals liberals. Al juny, amb el motí del cuirassat Potemkin al Mar Negre, l'esperit revolucionari es va introduir per primer cop a l'exèrcit. Allò era un fet nou, segons remarca l'historiador Mira Maidanich.
Siempre el ejército era un pilar principal del tsarismo en la lucha contra cualquier intento revolucionario. Entonces, el hecho de que por la primera vez el ejército mismo se sublevó contra el tsarismo, este era como un anuncio, ¿sí?, de que el tsarismo ya no va a durar.
Una vaga general de ferrocarrils i la constitució d'un soviet o Consell de Treballadors Revolucionaris a Sant Petersburg van dur finalment el tsar a cedir. A l'anomenat manifest d'octubre, Nicolau II acceptava la formació d'un parlament, la Duma, i reconeixia les llibertats cíviques i el dret de sufragi universal. En el fons, el tsar pretenia una democràcia més simulada que real, però una part de l'oposició s'hi va avenir. Els brots revolucionaris encara es van allargar fins al 1907, cada cop més esporàdics, fins que, per la força, el tsar els va extingir. O s'ho va creure, perquè 10 anys després la revolució va tornar a esclatar i aquest cop era imparable. Segons Maidanich, 1905 va ser, de fet, el primer acte de la revolució de 1917.
Lo más importante era la experiencia de las masas. De ahí que la primera revolución duró más de 2 años y, en fin de cuenta, el tsarismo logró derrotarlo militarmente. Y la segunda duró solo 4 días. Se trataba de un espectáculo que ya pasó su ensayo. Cada actor sabía su rol. Cada uno entendía lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
El motí del cuirassat Potemkin ha passat a la història com un símbol de la revolució de 1905 i de la de 1917. Tot i la importància històrica de l'episodi, no hauria quedat tan gravat a la memòria del segle si al cap de 20 anys Sergei Eisenstein no n'hagués fet una pel·lícula plena de geni. Com en una nina russa, tota la crueltat del tsarisme i la legitimitat de la revolució caben senceres en aquella pel·lícula, El cuirassat Potemkin, i potser en una sola escena, la de l'escalinata d'Odessa, on els soldats disparen contra el poble, i fins i tot en una seqüència només, aquella on les botes dels soldats avancen, un carret de nens s'estimba i una mare xiscla en silenci.
Notícies d'un segle.